Aquest estiu, Penedès Gama Extra.
Avui el coaching amb xancletes no li he pogut oferir un mojito a la Glòria. Ho treballarem, aviam si abans no acabi l'estiu ho aconseguim, però sí que li he ofert una copeta de vi blanc del Penedès i ens hem remullat una miqueta amb aquest elixir dels déus. Glòria, bon dia.
Bon dia, un elixir fabulós, moltes gràcies.
I ara, ja que sempre reivindiquem que és un coaching desenfadat, d'estar per casa, estiuenc, fresquet, doncs posa-hi un vinet blanc.
Home, sí, ara, a partir dels propers programes, hauríem de parlar no tant de mojito i més de vi del Penedès.
Em sembla molt bé.
Ah, fantàstic, doncs vinga.
Reivindiquem la terra.
Perfecte, meravellós. Cal reivindicar el producte de la terra, sí senyor.
Molt bé. I avui ens fa falta buscar aquest puntet una mica, perquè avui la Glòria vol que parlem de l'acceptació del cos femení.
Oh, sí.
Temacle.
Sí, brutal.
Quantes inseguretats i pors i angúnies amaga.
Oh, mare meva, i tant. És un temacle perquè jo crec que ja ha sigut des de fa molt de temps a la nostra història, sobretot en els últims 100 anys, diria jo, que les dones, partim d'una sensació de no encaixar mai prou bé en el model social o cultural o estereotipat que hi ha del moment, no? I ara mateix estem vivint un moment concret a la nostra història que fa que això sigui encara més exagerat. Segur que deus estar endevinant ja per què.
Les xarxes socials.
Les xarxes socials, efectivament, són un mirall irreal del que hi ha suposadament a fora. Però clar, avui en dia, en les xarxes socials, què fem quan compartim? Com a persones, homes i dones, tots. Compartim els moments,
la millor imatge de tu, els moments més bonics, més guais,
tot el
poses
que realment
el filtre, tot el que convé, tapes el que no t'agrada, elimines.
Aquest és el segon pas. Primer, que només compartim allò que més ens agrada, és a dir, on ens veiem la millor cara. I després, a més, aquestes xarxes socials ens permeten posar-hi el filtre. És a dir, que moltes vegades el que ensenyem no som ni nosaltres mateixes.
Hi ha trampeta.
No. I algunes vegades jo diria trampota, ja.
En majúscules, no?
Hi han filtres que són molt exagerats. És a dir, que divergeixen molt del que és la teva pròpia fesomia i acabes per no reconèixer-te massa bé en aquella foto o en aquella imatge que estàs regalant al món i que al final algú utilitza per comparar-se. Que aquest és el gran dolor d'aquesta autoacceptació del cos femení. Comencem a comparar-nos. I ens comparem en què? Amb la realitat o amb el que creiem que suposadament és la realitat?
Amb aquest ideal que no és real.
Correcte, que no és real a dia d'avui. I que, malauradament, les xarxes socials ens han portat moltes coses bones, però també aquesta part d'imatge distorsionada que no és el que hauria de ser. I això té un impacte molt fort amb el que són els models de cos femení que ara mateix estan de moda. Però no han sigut aquests els que sempre hi ha hagut durant tota la història. Per exemple, si jo et pregunto quin model de cos creus que era el desitjat en l'antiga Grècia, què t'imagines?
No ho sé, triomfar més els homes que les dones, no? Aleshores,
Probablement sí, estaríem parlant més de...
En escultura tenim sobretot model masculí.
Exacte.
Però més rodonetes, potser.
En aquell moment el que s'exaltava era un cos saludable i atlètic. És a dir, més que els arrodoniments de les corbes, un cos atlètic. Clar, un cos atlètic, al final, segons tinguis tu l'estructura òssia, serà més gran, més ample, més estret, però el que veurà serà muscle. Llavors, per tant, el que es treballava era muscle, i el muscle es pot treballar més o menys en funció de l'exercici que facis. Però el cos que s'exaltava acceptava certes, no diria jo imperfeccions, sinó diferències. Una persona que fos molt alta però que fos atlètica podria ser igualment acceptada que una persona que fos més baixa però atlètica. És a dir, no hi havia aquesta perfecció de les mides exactes, estàndards que són les que han de donar el model perfecte que hem de seguir tots, no? Sinó que s'exaltava això, l'estar saludable i atlètic, és a dir, entrenat, d'alguna manera. Però, clar, amb la història això ha anat evolucionant. Si ens entrem al Renaixement, quines formes...
Aquí sí, aquelles dones voluptuoses, amb panxetes, rodonetes...
Exacte. Aquestes eren les formes que triomfaven, perquè el que s'exaltava en aquell moment era la fertilitat femenina. Llavors, què es busca? Doncs aquest arrodoniment, les caderes rodones, el pit ben exuberant...
Sí, sí.
I això, clar, feia que en aquell moment les dones exaltessin aquesta forma, ja sigui a través de la moda, ja sigui doncs, cuidant-se per tenir aquestes formes arrodonides. Però, clar, després arribem al segle XX i arriba el moment del moviment feminista i de la llibertat del cos femení. I torna a canviar en el model de cos que ens fixem. I aquí apareixen les formes andrògines, primes, rectes.
Saps com en deia d'això la meva àvia? Com una post de planxar.
Ah, per exemple, exacte.
Aquest tipus de cos.
Aquestes savieses de les àvies. Sí. Ens les hauríem de portar aquí, eh? Hauríem de tenir una àvia aquí que sempre ens aportaria.
Sí, que ja portés la seva.
Doncs, efectivament, en el segle XX, en meitats del segle XX, va aparèixer aquest model social de cos femení desitjable. Però, clar, segurament si li preguntem als homes d'aquella època, igual no era el cos que ells desitjaven, sinó el model de cos femení que culturalment s'estava prioritzant o exaltant o diguem, comercialment fent públic, no? Però, clar, llavors ens estàvem comparant amb un model que la gran majoria de dones potser no hi encaixem, perquè genèticament cadascú és com és, no? Llavors, cadascú ha de poder acceptar el seu propi cos. I d'això va el programa d'avui. Perquè els models femenins que ens presenten fora no sempre són la realitat amb la que nosaltres naixem i creixem.
Clar, i parlaves del mal que fan les xarxes socials, però també la indústria de la moda i de la bellesa, que tenen un interès altíssim, tot pressiona en contra.
Tot pressiona i, a més, aquestes dues indústries, la de la moda i la de la bellesa femenina o de l'autocura femenina, diguem, també estan molt ficades a les xarxes socials i els models que ens ensenyen per vendre'ns els productes, altre cop, quin model és? És el model que a ells els interessi.
L'imperant.
Exacte, per quedar millor. Llavors, que una model que té aquesta estructura més andrògina, que és la que agrada al creatiu de la casa en concret, perquè a ell li agraden aquest tipus de dones. Agafa aquest model i és la que presenta la temporada 24-25. No? I quina mida de roba li posen? Una 34. A una dona de la nostra edat, Sílvia, hi ha una 34, és que no...
Molt difícil.
I jo crec que moltes adolescents ja ni això, tampoc, perquè una 34 és una talla irreal. Clar, les models que es dediquen a això ens projecten una imatge que dius, és que no és la realitat. No podem...
Aspirar
exacte,
a ser iguals.
Exacte, no podem aspirar a això.
Acostar-nos.
No, perquè cada cos té la seva pròpia història. I això és el que hem de comprendre i començar a acceptar. Que cada cos té la seva experiència i que el cos que tenim, amb el que hem arribat a dia d'avui, és el que hem d'acceptar.
Clar, fins que no acceptem això, què passa? De què pequem?
Clar, a través d'aquesta comparació no ens acceptem a nosaltres mateixes i, mira, una cosa molt simple. Anar a comprar roba perquè la necessites, perquè la que tens està allò o passada de moda o necessites un canvi d'armari perquè la roba es va fent malbé, cada vegada la indústria de la moda és moda més ràpida i els teixits es fan malbé més ràpid, necessites fer un canvi d'armari i no vols comprar-te una talla més. Tan simple com això. És un exemple del dia a dia.
Sí.
No? Vas a la botiga i dius, ah, no, és que jo tenia una talla 40. Jo no vull comprar-me una 42 ni una 44. No, em poso a fer dieta i ja vindré a comprar-t'ho. Sí o no?
Sí, la gran enganyifa, però sí.
Això és la gran enganyifa, no passa. O sigui, no podem pretendre que en dos dies, o durant el mes de rebaixes, o durant la temporada d'estiu o d'hivern en què volem comprar roba, pretendre, doncs, ara fer una dieta i al final de la temporada em compraré el vestit, o el pantaló, o el que sigui, de la mida que jo tenia. perquè és com jo sóc o qui jo sóc. Som una talla, realment, o som un cos que té una evolució.
Que canvia, que evoluciona.
Clar, perquè des de que érem nenes, adolescents, adultes primerenques, després passem moltes altres fases, les dones. I d'aquí també ve el concepte d'autoacceptació del cos femení, perquè patim molts canvis. No només els canvis mensuals, que en són molts, sinó també si passes per un embaràs, o dos, premenopausa, menopausa... Tots aquests canvis, hormonalment, ens canvien el cos. I el que necessitem fer en aquell moment, en tots els moments, és entendre que el nostre cos és com el nostre vehicle i que hem d'agrair-li que estigui sa i cuidar-lo perquè així sigui, perquè ens permeti fer el que volem fer a la vida.
Doncs va, hem acceptat que som com som i que com que som cícliques anirem canviant al llarg de la vida. El nostre cos experimentarà canvis.
Totalment.
Si ho acceptem o intentem acceptar-ho, ajuda'ns a aconseguir-ho, no? Què podem fer per acceptar-nos millor i per gaudir del cos que tenim en cada moment?
Doncs mira, una pràctica, jo crec que en algun programa anterior ja n'he parlat, bueno, això del minut al dia ja crec que és conegut, però una pràctica que es pot fer, que no és només per l'acceptació del cos, però que la pots practicar també per moltes altres coses, és portar un diari de gratitud al dia. Si no vols, no l'escriguis, pots fer-lo mentalment. Escriure'l, la veritat és que ajuda molt.
A tu sí. T'agrada, negre sobre blanc.
I tant.
Sempre ho reivindiques.
Doncs escriure dues, tres frases al dia que et permetin connectar amb aquesta gratitud amb el cos. Per exemple, dono gràcies al meu cos perquè avui no he sentit cap dolor. Arribes a una edat, Sílvia, que...
Sí, que quan no fa mal aquí, fa mal allà.
Oi?
I es van sumant els dolorets.
Exacte. Llavors, si has passat un dia en què no has tingut cap dolor, dona gràcies al teu cos per no haver patit cap dolor. Però ja, si és que sí que has tingut algun dolor, donar gràcies al teu cos per haver-te permès fer totes les activitats diàries que tenies planificades i que volies fer.
Això és important, perquè potser les hem fet malgrat el dolor o qualsevol xacra que arrosseguem.
Correcte. I hem arribat al final del dia i pots agrair-li al cos, ostres, moltes gràcies perquè he pogut sortir a caminar amb les meves amigues, perquè m'he permès menjar un dinar amb la família, que m'encanta i estàs tan sa que ho digereixo perfecte. Són coses que donem per suposades i el cos, que canvia, i a les dones encara més, algunes vegades no respon prou bé. Però les vegades que s'hi respon, agraïm-li. I com més ens autocuidem, més li podrem agrair.
I el diari proposes fer-lo cada dia?
Sí.
Dedicar aquesta estoneta a pensar... Què puc agrair-li al meu vehicle, al meu cos?
Al meu vehicle, exacte. De fet, els que practiquem aquesta gratitud diàriament, no només pel tema del cos, quan estàs practicant les teves frases de gratitud, normalment ja surt. Ja és una cosa que surt de base, no? Agrair perquè te n'adones de lo important que és estar sa. És a dir, és de les primeres coses que com a acte de gratitud et surt. Pots agrair que algú hagi fet alguna cosa per tu o que t'hagi anat bé un projecte, que hagi fet un bon dia de sol quan vas a la platja. Pots agrair tot això, que és extern. Però una de les primeres coses que et surt és gràcies a que m'he trobat bé. No hi ha hagut cap accident. No... He tingut el gran dia que he tingut gràcies també al meu cos. I llavors això connecta amb que... És la segona recomanació.
Sí, aviam.
Et venen ganes de cuidar-lo més. De cuidar més aquest vehicle, de fer-li manteniment, de posar-lo a punt cada 2x3. Descans, dieta i esport, mínimament. I diversió també, que això també cura. No només l'ànima, sinó també el cos.
El cercle d'amigues del que parlaves l'altre dia.
Oh, i tant. És a dir, l'autocura va de moltes coses. A nivell corporal, cuidar-te és fer una dieta sana... Que vols que et permeti reduir quilos? Contacta amb una nutricionista. No dubtis, no facis històries estranyes. Ves amb una nutricionista.
La dieta de la carxofa, no, sisplau.
cadascú té la seva dieta. I, per tant...
Però amb un professional darrere.
Exacte. Un professional et sabrà dir què sí i què no. I fent-ho bé, doncs, si necessites i vols aprimar-te, perfecte, fes-ho. No és una cosa del dia. No, és a dir, no t'aprimaràs en una setmana el que no t'has aprimat en un any. Això traiem-nos-ho del cap. Vull dir, és de sentit comú.
Sí, sí.
Les àvies també ens ho dirien, això. Sí, el típic que deien era... nena, t'estàs aprimant molt, que estàs malalta.
Sí.
Oi?
És veritat.
Doncs no cal. Cuidant-se, pots aprimar-te. Això seria el primer. L'esport, per què? Perquè necessitem un cos vital amb energia. Per tant, necessitem donar-li moviment. I el descans és fonamental. Jo sempre parlo dels 7 descansos, de connectar amb aquesta sensació de... Ah, no he fet res i està bé. Oi que sí? I m'ho permeto i he recuperat energia pel següent. La següent activitat, el següent projecte, el següent repte, el que tingui per davant.
La següent batalla.
Correcte, perquè a vegades tenim batalles, oi? Encara que sigui l'estiu, quan tenim...
Sempre n'hi ha alguna que altra per lliure.
La canalla, la família, els cunyats...
Tot això.
Aquestes coses. Doncs quan estem en aquest procés d'autocura... Repeteixo, dieta, descans i esport, el cos ho agraeix molt. Però també aquesta autocura de diversió de salut mental. Ostres, el cercle d'amigues té dos àmbits. Un, autocuidar-te amb aquesta salut mental, perquè et relaxa moltíssim, era aquell descans social que comentàvem, no? De que quan estàs amb el teu cercle d'amigues i ets tu sense filtres i t'accepten tal com ets, això és salut mental.
Total.
Totalment. Però també... Quan estàs en un cercle d'amigues amb el qual hi ha un cert grau de confiança, seguretat psicològica, vulnerabilitat entre vosaltres, i us podeu dir el que us passa pel cap, aquell, mira, és que he intentat aprimar-me i aquest Michelin no marxa de cap manera, saps? No hi ha manera.
Dir les coses tal com ragen,
tal com raja.
Sense filtres.
Exacte. Ja estàs acceptant el teu cos. Perquè ja saps que això és aquí.
Ja li tens carinyo, no? El Michelin, ja el veus diferent.
A veure, les que hem passat per un embaràs i un part, sabem què és un embaràs i un postpart. I és vida. Pretendre que després això encaixi amb un model cultural, doncs no sempre és així. No pot ser. Ens hem d'acceptar el que veiem al mirall, no el que veiem fora de nosaltres. Llavors, aquí vindria la tercera recomanació. Cal que ens desconnectem de les xarxes socials? No sé si en sabrem.
Complicat. Complicat ho veig.
Podem fer el que vam dir en un dels programes anteriors de la regla de l'1, de desconnectar, però és per un temps concret.
Sí.
Però tornarem a veure xarxes socials. Doncs llavors la proposta és diversifica els perfils que miris. Que els influencers que miris, persones que no coneixes i de les quals tu projectes una imatge, perquè les que veus en el teu dia a dia... Ja és una realitat.
Som reals.
Sí, però les persones que tu estàs projectant perquè només les coneixes a través de la pantalla, que siguin diferents. Hi ha molts models a seguir. Un exemple que podem trobar, per exemple, amb dones embarassades o que estan passant un postpart. Hi ha persones famoses que han portat aquest procés, diguem, de forma molt pública, no? I ensenyen com els hi creix la panxa, com després tenen el postpart i de més. Val, doncs, si vols, segueix aquella influencer de moda que té un cos escultural, atlètic, perquè realment doncs, dedica la seva vida i té una genètica concreta a tenir un cos que és, bé, aquest model, diguem que ara mateix és el cos desitjable femení, no? I que el seu postpart li ha anat perfecte perquè potser no sabem que hi ha hagut una operació per allà entremig.
Clar, igual el cirurgià plàstic va entrar a quiròfan quan el ginecòleg va acabar la feina.
Per exemple, però encara que no, imaginem-nos,
sí, sí.
Hi ha dones a qui els hi passa, que
sí,
tenen aquesta sort,
sí,
genètica,
sí.
Fantàstic. Segueix aquest perfil, perfecte, però segueix també el perfil d'una altra dona que no sigui així, que no hagi passat per aquest moment, sinó que l'hagi passat d'una manera diferent. Hi ha, per exemple, un exemple és la Tània Llàcera, que ella ha reivindicat el seu cos durant aquest període de maternitat i l'ha ensenyat, perquè també, a veure, cal una certa autoestima per ensenyar el teu cos a les xarxes socials i ganes de mostrar això. Doncs busca aquest tipus de perfils. Dels altres ja no he posat cap exemple perquè segur que n'hi han a patades. Però models tipus la Tània Llàcera són molt bons de seguir perquè et donen una visió diferent. I, a banda de les xarxes socials, aprenguem a mirar el nostre mirall a casa, és a dir, qui som nosaltres, i quan sortim per la porta de casa, mirem al carrer. Perquè més models reals que el que trobem per aquí al centre de Vilafranca, no en trobarem. Diversitat corporal a tope.
Tanta com vulguis.
I llavors, veient el que hi ha, diràs, és que tinc un cos saludable, me'l permeto, m'accepto. I si tot és molt complicat, perquè a vegades tots aquestes recomanacions són molt complicades, sempre es pot fer un acompanyament d'autoacceptació del cos i veure què sí volem canviar. I a partir d'aquí, potser un procés de coaching ens pot ajudar, acompanyat d'un assessorament nutricionista que ens permeti assolir el cos que volem. Però sobretot des de la mirada positiva, que el nostre cos és el nostre vehicle i ens permet fer tot allò que fem en el nostre dia a dia.
I ens podem celebrar de tant en tant?
Home!
Sempre som l'última de la llista, no? Però estaria bé, no?, donar-se algun petit homenatge.
Això no va de fer sacrificis. Això no va de traslladar només la pressió a... M'he d'acceptar i he de poder fer tots aquests hàbits de dieta, esport i tot això, sinó que quan arribi el moment, sí, celebra't amb una copa de vi, celebra't amb el que sigui i regala't un massatge. Regala't una sessió d'espa. Regala-li al teu cos aquesta celebració d'estar sa. Me'n vaig a la platja a donar-me un bany de sol, una capbussada al mar i a gaudir de les sensacions corporals que em dona. Fem aquest tipus de celebracions, sí. A vegades, prendre'ns aquesta copeta de vi del Penedès ens fa sentir, ostres, és que, carai, em puc prendre una copa. Que bo, no? Quina celebració més bona. Puc menjar-me, ara no et diré una mariscada, però una paella, una fideuà. Les persones que tenen intoleràncies agraeixen moltíssim poder menjar de qualitat i que els hi agradi, perquè s'han de restringir d'altres coses. Per tant, els que puguem menjar sense restriccions i beure amb mesura, ja ho sabem, l'alcohol, però sense restriccions, ostres, celebrem-nos-ho. I a banda, donem-li aquest petit premi al cos, un massatge. Ni que sigui de la teva parella que et faci un massatge als peus, per exemple, al final del dia. Això és fabulós. I donar-li aquest espai, aquest temps. Un minut per la gratitud... I el massatge que duri el que sigui.
In eternum. Doncs anem a celebrar-nos. Glòria Forns, moltes gràcies. Adéu-siau.
Adéu.
Aquest estiu, Penedès Gama Extra. Cada dia, de 9 a 12, a Ràdio Vilafranca.
Ràdio Vilafranca, les notícies locals i comarcals.
Bon dia, són 10:15. Recollim algunes de les notícies que marquen l'actualitat a l'Alt Penedès. Us parla Goretti Martínez. Comença una verema de varietats tradicionals que es preveu de qualitat però menys abundant a causa de la sequera, el míldiu i el mosquit verd. Aquesta setmana s'està començant a collir el raïm de varietats com el macabeu i el xarel·lo. Una setmana o 15 dies més tard que l'any passat, però sense arribar al que seria un calendari normal. Amb les darreres pluges, des de la DO Penedès esperaven que la verema enguany fos molt millor i més abundant del que finalment es preveu. Elements com la sequera estructural, el míldiu o el mosquit teixit verd han estat les principals causes. A Codorniu ha començat a arribar el raïm aquest dimecres amb les varietats tradicionals de macabeu, així com les primeres de xarel·lo. El director tècnic de Codorniu, Bruno Colomer, explica que des que s'estan notant cada cop més els efectes del canvi climàtic, les baremes són una incògnita. D'altra banda, Sumo Arroca és un dels cellers amb més hectàrees de vinya. Són viticultors i elaboradors. Aquest any, per primer cop, s'han trobat amb la problemàtica del mosquit verd. Amb les altes temperatures, creien que la barema de varietats tradicionals s'avançaria, però finalment la maduració s'ha retardat, la qual cosa ha millorat la qualitat del raïm. La pirotècnia igual ultima el castell de focs del 29 i l'entrada, però lamenta no fer la tronada. La pirotècnia igual de Canyelles ja està ultimant els darrers preparatius per als actes de foc de la Festa Major. Un procés de licitació ha determinat les empreses que dispararan del 29 d'agost al 2 de setembre. En aquest cas, les empreses guanyadores del concurs són la pirotècnia igual de Canyelles, que realitzarà l'entrada de Sant Fèlix al castell de focs d'artifici del 29 i el subministrament de la les 21.000 carretilles i sortidors que cremaran els grups de foc, i la pirotècnia Penyarroja, procedent de la Vall d'Uixó a Castelló, que s'encarregarà de la tronada, l'entrada de Sant Fèlix a casa de l'administradora, la tronada de la Festa Major dels Petits i el castell de focs d'artifici de Cluenda. Vilafranca celebra la novena de Sant Fèlix sota el lema «El just serà feliç». Les parròquies de Vilafranca organitzen un any més els actes litúrgics en honor a Sant Fèlix màrtir, copatró de la vila, en el marc de la Festa Major. Les celebracions tindran lloc a la Basílica de Santa Maria i inclouen una varietat d'actes per als fidels i la comunitat en general. D'avui al 30 d'agost, a 8:45 del vespre, se celebrarà la tradicional novena i el cant dels gojos en honor a Sant Fèlix. Aquest any la novena porta per títol «El just serà feliç». Les reflexions se centraran en les cites de l'Antic Testament que parlen sobre la felicitat cristiana. I les visites guiades a l'exposició 129 vides han generat força expectació. Aquest darrer dissabte s'ha tornat a oferir la visita guiada amb el nom d'Ossos i Pedres, radiografia de la Vilafranca medieval. Consistia en la visita a l'exposició 129 vides a càrrec del medievalista Marçal Díaz i van ser força les persones que es van interessar en realitzar-la. Durant les obres de reforma del nou Vinceu va emergir inesperadament una necròpoli medieval improvisada per l'arribada de la Pesta Negra i de la qual s'han recuperat les restes de 129 persones. D'aquella troballa se n'ha fet l'exposició 129 vides de quan la Pesta Negra va arribar a Vilafranca, que es pot veure al Vinceum des del passat mes de març.
Ràdio Vilafranca. Serveis informatius.
Gira a la dreta. Ara a la dreta. Continua, a la dreta. Més a la dreta. I ara un altre cop, a la dreta.
No hi donis més voltes. Ara aprofita l'oportunitat i emporta't el teu Hyundai quilòmetre zero a un preu únic. Hyundai. Augusta Car, el teu concessionari oficial Hyundai a Vilafranca i Vilanova.
Superoferta, superoferta, superoferta a Calbi Sentó. Sí, sí, perquè ara a Calbi Sentó posem un producte estrella cada setmana a un preu imbatible. Cada superproducte estarà uns dies en oferta especial. Emportis els millors productes de perfumeria i drogueria a un preu d'escàndol. Podrà veure els productes en superoferta als nostres aparadors i cartelleria exterior. Aprofiti l'ocasió. Calbi Sentó, a Vilafranca, al carrer dels Ferrers 10, al carrer Gelida de l'Espirall, a la Rambla de la Girada i a l'Avinguda de Tarragona, polígon de mercaderies. També a Sant Sadurní, Vilanova i el Vendrell. Sempre a prop seu. Recanvis Penedès. Som, des de 1984, un referent en la distribució de peces d'automoció i equipament per a tallers, millorant dia a dia, adaptant-nos a les necessitats dels nostres clients. A Recanvis Penedès trobareu el millor servei, treballant per fer arribar la peça adequada en el moment just, sempre tractant amb les millors marques, disposant d'estoc que asseguri una cobertura òptima del parc automobilístic. Sempre oferint el millor assessorament. Recanvis Penedès, carrer Eugeni d'Ors 23 de Vilafranca. Telèfon 93 890 18 11. WhatsApp 627 60 87 12. Recanvis Penedès. Des de 1984, oferint el millor servei per a particulars i professionals.
Passen 6 minuts de 2:15.
Suau, suau, madame bagging cacao. Suau, suau, seguim amb el tumbau.
Chiringuito, chiringuito,
abanico,
abanico.
Para mi papa.
Penedès, gamma extra.
A Pantina fa una trena.
I amb aquesta cançó que ha estat tan de moda tant a les xarxes com a les ràdios, que segur que heu sentit unes 80 vegades cada dia, donem pas a la Míriam Díaz i a la seva secció sobre xarxes socials. Bon dia, Míriam.
Bon dia, Aina.
Suposo que has triat aquesta cançó una mica per aquí, no?
Bueno, de fet, avui m'he despertat aquest matí i dic, a veure, temazos en català que estiguin de moda i que tinguin ritme.
La Marina. Està morena, no com nosaltres.
Nosaltres no. Doncs acaba l'estiu, ens hem de posar les piles.
Hem fet tard. Míriam, de què parlarem avui? Què ens portes?
Doncs mira, els últims dos programes van ser dos programes com molt pràctics, on vaig posar molts exemples, vam parlar sobretot de la construcció d'un bon reel, posant exemples de tot tipus de hooks, que són els ganxos, CTAs, que són els call to actions, músiques en tendència. Avui anem a parlar d'una cosa una mica més teòrica, però crec que també és molt interessant, que és la marca personal dins d'aquest món. No parlarem com a tal de la xarxa social, sinó del que es fa dins de la xarxa social, no? L'estratègia que hi ha al darrere.
Perfecte.
Abans de començar, sí que us volia comentar com quatre novetats, sobretot d'Instagram, que bueno, aquesta setmana s'han posat, no? Que s'han introduït. Una d'elles és que els carrusels, que eren de 10 imatges, ara ja veiem que són fins a 20 imatges.
Això ens va perfecte.
A tu i a mi ens va perfecte, genial. Perquè a mi se'm feien curtes les imatges. I els famosetes, jo crec que també els hi va bé. L'únic que, parlant estratègicament, jo crec que no és una tan bona, perquè realment creus que una persona arribarà... Vull dir, ja costava que arribés, si tu ho feies una... explicaves una història sobre, bueno, del teu perfil o, pues, volies explicar, bueno, un contingut, si ets un creador de contingut de... o, per exemple, ets un potenciador de ventes a Instagram i volies crear, pues, un carrusel amb idees, amb tips, jo crec que ja era difícil com enganxar les persones amb aquesta història, amb aquest contingut, a que arribessin ja a la setena foto, no? Sí. Llavors, pot ser 20 fotos... Bueno, no ho sé. Jo crec que és més els creadors de contingut, els influencers. Sí. Aquesta eina sí que els anirà bé, però per altres perfils poder no... que necessiten més una estratègia, jo crec que no funcionarà tant.
El que no he vist, no sé si tu ho saps o t'ha sortit, és si penalitza, o sigui, l'algoritme que et beneficia, si t'estàs més estona mirant el carrusel, és a dir, que millor que et miris les 10 que te'n miris 3, no sé si ara, allargant-ho fins a 20... et farà com una mena de mitjana i dirà, doncs ara 3 de 20 és molt pitjor que 3 de 10.
És possible. Clar, si no han canviat els algoritmes, aquest també és el problema. Llavors, bueno, no sé, depenent de les imatges que tu posis, no? Mm. Vull dir, si en poses 11, pues et farà, bueno, si poses una mitjana d'11, tal... No sé. Per això et dic que jo crec que és una eina que funciona més amb els influencers que no es miren tant l'estratègia, sinó que publiquen la seva vida perquè ja tenen els seguidors fets i ja no van a buscar com aquesta estratègia. Jo crec que els perfils més empresarials, que sí que busquen fer ventes amb Instagram i on sí que ha d'haver com una estratègia molt potent al darrere, jo crec que sí que els penalitzarà una mica més. Vull dir que tampoc...
Sí. A veure com va.
Després també hi ha una altra novetat que a mi em va salvar molt la vida, és que quan tu vols publicar un contingut col·laboratiu, abans, un cop el publicaves, ja no podies etiquetar aquesta persona perquè acceptés la sol·licitud de col·laboració. Ara, un cop publicada la publicació, és a dir, l'imatge, el reel, tal, ja pots, tu, igualment, pots etiquetar aquesta persona, enviar-li aquesta sol·licitud perquè te l'accepti i fer publicació col·laborativa, que això va molt bé perquè és molt fàcil despistar-nos.
Sí.
Sí. I després, per últim, ho he vist avui, cosa d'últim moment. Aquesta actualització jo encara no la tinc, però bueno, ja s'està començant a veure. És que el feed d'Instagram, ojo, que això és heavy, el feed d'Instagram ja no passarà a ser les imatges quadrades que veiem fins ara, sinó el format que és una mica més vertical, que és de 1080x1350, val? Perquè, bueno, bàsicament es va fer una còpia de TikTok. Llavors, no hi haurà aquest... O sigui, hi haurà entremig, no? Ni el format quadrat ni el format de reel, que és vertical, és un, com un format que queda al mig. Però això és bastant... canviarà bastant la cosa, també.
Jo això ja ho tinc aplicat a un dels perfils que porto.
Ho tens ja...
Només a un, eh? I, bueno, m'ha descol·locat tot el...
Clar, és un problema.
Totes les portades dels reels que jo havia adaptat al quadrat... ara no estan ben adaptades.
Sí, és que en el nostre sector mai ens avorrim, mai, no? És cada dia coses noves.
L'altre dia una noia em deia, es queda canviar les portades. Dic, espera't, perquè estan fent canvis.
Quan? No ho sabem.
No se sap.
Els d'allà... Això també em va passar fa uns mesos que abans les històries destacades eren rodonetes.
També.
I van fer aquest, com aquest format més vertical i ara torna a canviar tot. I de cop i volta ho han tornat a canviar i tornen a ser rodonetes. Dius, estic fent feina per res.
Sí, oh, és que quina gent.
De veritat, que s'organitzen i que ens, no sé, que ens facin un briefing, un guió de les coses que volen fer.
Que t'avisin de si ho canviaran o no.
Mira, el gener, tal. Al març implantarem això. Al juny farem l'altre. Al juliol farem aquests canvis amb l'algoritme. Ens solucionarien la vida.
Sí, perquè de cop et lleves i sorpresa, tot canviat.
Doncs molt bé, dit això...
Tornem a la marca personal.
Sí, exacte. A veure... Us poso una mica en context. Tots tenim una marca personal, val? Encara que pues, no ens n'adonem. Pues, el que compartim, com parlem, com ens mostrem a les xarxes, i no només a les xarxes, sinó a la realitat, la personalitat de cadascú. Tot això compta, no? Però com podem fer que la nostra marca personal sigui potent i consistent? Bueno, pues ara us explicaré una mica en què consisteix tot aquest món de la marca personal. Com a definició, no? què és la marca personal? Això de la marca personal pot sonar com molt tècnic, no? Però al final és com molt senzill. És la imatge que la gent té de tu, especialment en línia. És a dir, això sempre ha passat, no? Vull dir, la marca personal sempre ha existit, no? Però ara ha transcendit en el món de les xarxes socials i fas que el teu propi perfil sigui aquesta marca personal teva. Val? Que la gent et coneixi amb aquestes sensacions, amb aquestes emocions, amb aquests colors, amb aquestes tipografies, amb l'estil d'imatge que tu publiques, amb la veu que li dones del missatge, és a dir, com comuniques també. És com si fossis una marca d'aquelles conegudes, però en versió personal, és a dir, Vicio, és una marca molt coneguda, no? que tothom coneix. Si algú no ho coneix, és una marca que molt famosa que s'ha fet, bueno, va començar amb una botigueta a Barcelona d'hamburgueses i ara és una cadena enorme i... Bueno, tothom la coneix, no? I a part que té un bon màrqueting al darrere. Doncs seria com aquesta marca, però ho portem al terreny personal, és a dir, la marca de l'Aina, la marca de la Míriam, saps? L'Aina amb els seus continguts, amb els seus colors, amb la seva forma de vestir, amb la seva forma de projectar-se al món, doncs aquesta seria la teva marca personal. Doncs exemples, no? Doncs hem de pensar en algú que vosaltres mateixos pues, seguiu a Instagram, a TikTok, a Twitter, que sempre us agrada veure el que publica, com ho fa, com publica. Ostres, és molt guai com publica aquesta persona a Instagram. M'inspira molt, no? Doncs segurament aquesta persona té una marca personal darrere com molt potent i ben treballada. És a dir, no és simplement... doncs, penja quatre fotos, quatre publicacions, al final es crea el que es diu com un, ara t'ho diré, com una espècie d'arxiu, de document, d'imatge, no? un document de, bueno, de, al final que explica com ha d'anar enlineada la imatge del teu perfil, no? Pues ja et dic, amb les gammes cromàtiques, amb la tipografia, amb l'estil de... bueno, de com fas el muntatge en el teu propi mur, de l'Instagram, i bueno, una mica això. Llavors, el més important és la coherència en el contingut. Això és com la clau de la teva marca personal. Una de les claus per construir una bona marca és, doncs, imagineu-vos, que un dia publiqueu fotos superprofessionals i l'endemà publiqueu qualsevol cosa sense pensar-hi. Pues, és com estrany, no? Vull dir, ha de tenir tot un sentit. Si no, la gent es despista i és com... No acabo d'entendre el missatge d'aquesta persona o què és el que em vol vendre, quin és el que em vol comunicar, no? Coherència. Pues, al final, és l'estil com el missatge és el que ens farà destacar. Vale? Això és l'important. Després també és molt important, però tot això és un món, de fet, jo diria que podríem fer un programa només d'això, que és la programació del contingut.
Sí.
Què en penses de la programació del contingut?
Bueno, és un món, com dius.
És complex.
Quan ho fas bé, va tot bé.
És difícil fer-ho bé. Sí. És difícil fer-ho bé, jo penso. Jo, evidentment, sempre intento programar-me el contingut, però a vegades no arribes a tot. I programar el contingut és unes hores extres que a vegades no les comptabilitzes en el client o que després acaben sent moltes més hores de les que tu creus, no? Que aquí, amb la programació del contingut, doncs, tens el marge per poder fer-te una bona estratègia. Però és algo que no és molt de background, que els clients o el públic no n'és conscient de que hi ha aquestes hores al darrere. Llavors, ho hem de visibilitzar, que també abans de publicar una cosa hi ha totes les 8 hores que t'has passat fent estudi de mercat, buscant referències, creant aquesta planificació, creant una estratègia al darrere. És com tot un món a part del que al final... Mira, és un exemple superfàcil, un iceberg. És a dir, la punteta de l'iceberg és el que tu veus en el perfil d'Instagram. Tot el que hi ha sota, que és el 80%, és la planificació del contingut.
Sí, i que per fer-ho bé necessites una antelació, que a vegades hi ha gent que això no ho entén.
Exacte.
Necessito que em diguis amb un mes d'antelació
què
és el que farem. Clar. No que de cop em diguis, mira, és que demà hem de fer això.
Bueno, rebaixes.
Aviam.
Farem una supercampanya, començarem demà.
Com?
De no sé quants descomptes, amb tal, amb no sé qui.
Sí.
Val.
I les hores aquestes que dius tu, no?, d'estar mirant, d'estar investigant, a vegades, que sembla una tonteria i que no es valora, però les hores que em passo jo mirant TikTok, agafant idees, guardant-me vídeos... Deixa de mirar TikTok, no? Perdona, és que estic treballant.
Tal qual. Anem a visibilitzar que no perdem el temps quan estem... que estem inclús al lavabo fent scroll.
Sí, però és feina. I m'ho guardo i ho tinc tot guardat per carpetes. Aquest em va bé per això, aquest me'l guardo per tal.
Exacte.
Oh. Sort que tinc a tu.
Que ens entenem mútuament, oi?
Sí.
Doncs res, la planificació, tornant a la planificació de contingut... Sí. Aquest realment és el truc, la coherència i la planificació. Si ens fem un calendari de publicacions i el seguim, podrem aconseguir, doncs, mantenir una imatge consistent i la gent, els seguidors ja podran com esperar més de nosaltres, saps? O sigui, ja sabran quina és el camí que nosaltres estem seguint. Ja, bueno, al final ajudarà que tingui tot això un sentit. Llavors, us poso com casos d'èxit o exemples que per mi tenen com una molt bona comunicació, que és molt clara el missatge que dona, és molt clar el que elles volen vendre o com volen arribar al món, i estèticament doncs, també entra, vull dir, queda com tot molt, molt clar, no? Són tres perfils, n'hi ha moltíssims, he escollit aquests tres. Són tres perfils que, bueno, són del nostre sector, val? És el que jo doncs, busco més i tinc més referències, i llavors per això els he posat que són la Me Llamo Agripina. Me Llamo Agripina.
Val?
Mira, si els vols posar, Aina, i així també comentem de forma radiofònica, que tu mires el perfil i què et sembla?
Ai, és tot tan maco.
Oi? Es veu com molt humà, molt natural.
Sí, molt 40. O sigui, els colors aquests, terra, verd...
Al final, el contingut que està fent ella és contingut de com posicionar-te a xarxes socials, com crear un bon contingut, com vendre a xarxes socials... Però la gamma cromàtica que ha escollit, la tipografia, la forma en què ella es presenta, és tan humana que no sembla que hi hagi una estratègia al darrere o no sembla que sigui com realment un contingut molt tècnic, que és el que fa ella, no? Perquè és respira molt humà.
Sí. Vols que posi algun vídeo?
Sí, per exemple.
Aviam. Ara no va.
Ara. La música también fa mol.
No te enteras de nada. No, en serio, te lo digo de verdad. Es que no te enteras de nada.
Bueno, ¿qué pasa? No está numa. Es más.
Para todo tanto tiempo intentando captar clientes y no lo consigues, yo creo que deberías autodespedirte o buscarte otro emprendimiento. ¿Te imaginas?
Qué es divertida. Está en un sofà a casa seva, segurament.
Al final, la marca personal ja la veus en el moment que entres en el perfil i ja veus tota aquesta coherència, no? I llavors, l'altre perfil és Tekelmedi, que és una agència d'influencers, que pues, també tenen com un feed molt, molt rosita, les tipografies també, el contingut, molt divertit, molt d'influencer. És un compte que no és tan gran, però bueno, trobo que també està molt, molt ben treballat. Vull dir que cada peça li posa com molt de molt, molt de carinyo, que ho té molt ben pensat.
Aviam. Ay, ¿por qué no funciona así? Nada?
Un protocolo, un espacio para poder hacer fotos y que fomente así la subida de contenido a redes sociales. En segundo lugar, un taller. Puede ser deportivo, como hicimos nosotros.
Son ideas.
Trabajando en una agencia de influencers. Empezamos la mañana con una grabación muy especial para Silvia Navarro. Desde la agencia...
Sí. I després soy Patricia Marra, pues, que també és molt semblant a Me llamo Agripina. Al final pues, té un altre missatge a ella, és com el mateix estil de contingut, també és en el mateix sector, però bueno, al final són dues persones diferents i tenen dues marques personals diferents i respiren diferent cadascuna, encara que vulguin explicar coses similars.
Casa també la segueixo jo.
Té molts seguidors. Sí. Vale. Següent pas, l'interacció amb el públic, a la teva marca personal. L'escolta activa, tothom s'ha parlat de l'escolta activa, però què és l'escolta activa dins de les xarxes socials, en el món d'Instagram? No es tracta només de penjar les fotos o els vídeos i esperar que pues, la màgia passi sola, perquè, amics i amigues, això no passa a Instagram. L'algoritme no ens deixa que la màgia passi sola. Doncs cal interactuar. Llegiu els comentaris, responeu-los, participeu en conversa. Això ens ajudarà a construir una comunitat al voltant vostre. Jo li dono molta importància a contestar tots els missatges, cada un dels que ens arribi. Cada comentari és molt important que hagi com aquest vídeo que es vegi que hi ha una persona darrere, també ho fa més humà, no? Una persona darrere del perfil de la marca d'empresa que està allà per assessorar-nos, per ajudar-nos, per contestar-nos, que és una persona... no un robot que ho porta, val? Al final, doncs una mica això, l'important és que la vostra manera de comunicar-vos sigui coherent amb la vostra marca. És a dir, si tu ets molt simpàtica, Aina, doncs continua fent-ho així, que es noti les xarxes socials. Si potser ets una mica més sèria o més tècnica, també està bé que responguis així. Vull dir, al final, ets tu i s'ha de veure com ets tu. O si representes a una marca, també, doncs, quins són els valors de la marca, no? De l'empresa, doncs has de parlar de la forma en què l'empresa ho faria. I res, doncs, exemples molt pràctics. Recordeu aquella vegada que doncs, un creador de contingut o una marca, una empresa, us va respondre un comentari. Veritat que doncs, es va fer com il·lusió, ostres, hi ha algú al darrere, no ha quedat al buit, no? Inclús tan fàcil com a vegades et compres un vestit i el vols tornar i envies un missatge. Doncs, a mi m'agrada que em contestin ostres, que guai, m'han contestat en menys de 5 hores i ja m'ho tenen solucionat. Doncs, això també, al final, aquesta atenció al client doncs, també s'agraeix molt. Re, al punt 5, autenticitat, no? Llavors, ser fidel a tu mateix és superimportant, però no només a Instagram, entre els teus aspectes de la vida. Què és la definició d'autenticitat? Doncs aquí ve la part més important de totes, no? És, bueno, al final, ser autèntic, ser com ets. La gent connecta amb les persones, no amb els robots. Així que jo penso, soc partidària de no inventar-nos un personatge, sinó que hem de ser nosaltres mateixos, amb les nostres virtuts, els nostres defectes. És a dir, jo crec que és algo que la gent cada cop valora més, que també vegi que uns efectes tenim i poder-ho compartir. Ostres, doncs els meus efectes són tal, o ostres, doncs l'he liat amb això i tal. Aquest punt de trencar una mica amb el perfeccionisme que fins ara s'estava veient a les xarxes socials, tot era bonic, tothom era perfecte, tothom feia mil coses. Ostres, també tenim drames i estan bé compartir-los, perquè al final jo crec que s'ha de sensibilitzar aquest tema i que està bé... bueno, al final pots tenir seguidors en els quals se sentin identificats i no se sentin que estan sols en aquest món amb el seu drama, no? I jo crec que està bé obrir-te. Doncs exemples inspiradors, no? Penseu en algú que admireu a les xarxes perquè, bueno, perquè és molt transparent i que no té por a mostrar-se tal com és. I jo crec que aquesta també és una de les claus de que funcioni la teva marca personal. I ja, com a resum, bueno, al final, recomanacions finals, per fer una mica de recapitulació. Important en una marca personal, coherència, interacció i autenticitat. És a dir, que tot tingui una línia estètica i un missatge i una veu. L'interacció sempre està a tope, pues, responent missatges, contestant. Vull dir, que hi hagi, es vegi que hi ha una persona i no un, un robot al darrere d'aquest perfil. I al final, pues, ser un mateix. Aquestes són les tres claus, no? Les tres idees que ens ajudarà a crear, pues, aquesta marca personal sòlida. I al final, com a recomanacions finals, doncs, és molt difícil i jo us diré que estic en aquest procés, no tingueu por en començar. Acció. És complicat perquè al final dius, ostres, que no sé què diran de mi, no? Si m'exposo, perquè és un canal en què realment la majoria de gent que segueixes no la coneixes, llavors tens aquestes inseguretats d'exposar-te, de dir, ostres, i què diran de mi si ho estic fent el panoli? Després també et ve una mica el síndrome de l'impostor, si el que jo estic comentant realment soc prou bona com per saber o en sé prou com per poder exposar en públic les meves idees. Jo crec que és algú, això també és un procés molt comú i molt fàcil, i jo ara estic en aquest procés que encara no he aconseguit com a tal fer el meu perfil, la meva marca personal, però sí que m'està ajudant a fer com petites coses que m'estan fent perdre la vergonya. Per exemple, el vídeo que us vaig enviar ahir. També, això, em moro de vergonya, realment. És un vídeo que vaig enviar ahir per un grup de WhatsApp que tenim en comú l'Aina i jo.
Fent un unboxing.
Fent un unboxing amb molts efectes sonors.
T'he de dir que no l'he acabat de veure, me'l tinc pendent, perquè vaig veure que estava molt currat i estava pel carrer i vaig pensar, després me'l miro bé.
Però aquestes coses realment em fan molta vergonya. Després vaig pensar, no li he penjat, que semblo que una panola i tal. Però són petites coses que vaig fent per cada cop apropar-me més al meu objectiu de crear la meva marca personal, no? Llavors, bueno, trencant amb aquestes pors i tabús que tenim tots al final, tots i totes. I res, doncs això seria la meva marca personal. Ens ha sobrat temps?
No gaire. Vols dir alguna cosa més?
Jo, no, què t'ha semblat el tema?
Perfecte. Com... A més és que em sento tan identificada perquè jo també estic allò que dic, va, sí, i comences i després també et demana molt de temps i al final la teva marca personal no l'estàs cobrant. Llavors, sí que després et dona molts beneficis quan la tens ben treballada i quan aquesta marca personal té èxit, però a l'inici és com un... Bueno,
és molt sacrificant.
No és la meva prioritat. I ho hauria de ser.
Al final, és molt difícil, que això en podem parlar en un altre programa, trobar aquest equilibri en el temps que li dones als clients, que al final els clients, pues, són els que et donen els diners per viure a final de mes, per tenir la nevera plena, o sigui, és així, i trobar moments de portar la teva marca personal. Què passa? Que molts cops, bueno, que sempre prioritzem els clients, perquè al final... si no, no podríem viure.
Sí.
Si no guanyem el sou, si no ens fem el sou a final de mes. Llavors, allò és com, bueno, no és tan prioritari, jo ho faré, i que van passant 3 anys i encara no ho has fet, no?
Exacte.
I a part que fins que et dona fruits, pues, pot passar molt de temps.
Sort que tenim els teus consells, Míriam. Ho deixem aquí per avui i t'esperem la setmana que ve.
El dia 29, em fa molta il·lusió.
Farem un esmorzar tu i jo aquí.
Mira, escolteu-lo tots perquè farem un programa de com fer bon postureig per festa major, que és essencial.
Adéu, Míriam, gràcies.
Igualment, Aina.